Doncs mira, avui hi ha dos dies internacionals. Un és el de la seguretat i la salut al treball, que és important, perquè, escolta, un terç de la vida pràcticament el passes treballant. I també avui és el Dia Internacional de les Nenes a les TIC. Saps què vol dir això? Doncs que els darrers anys s'han adonat que ha baixat el nombre de dones que decideixen estudiar i dedicar-se, per exemple, a la informàtica i a les tecnologies. I això en un món tan digitalitzat com el que vivim no deixa de ser estrany. Per tant, el quart dijous del mes d'abril se celebra el Dia Internacional de les Nenes a les TIC. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous, són les 12:20, avui 28 d'abril del 2022, pràcticament a 18 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Això sí, amb núvols alts i mitjancs que són suficientment prims per filtrar i reduir un pelet la radiació solar respecte a que estigués sense núvols. Per tant, avui també es preveu una alta que s'enfilarà per sobre dels 20 graus. Tot seguit, connectarem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Marxarem cap a Nadon Veterinaris per parlar amb la Imma Sabater i per parlar, doncs, dels animals de companyia i de consells i de prevenció, sobretot. Avui ja t'avanço que va de prevenció la història. I abans d'arribar a la una, salut i nutrició. Parlarem amb el Cristian Didier, el nostre nutricionista. Avui parlarem d'aquella sensació de cansament que t'arriba a la primavera, que no li passa a tothom, però aquella gent que sí, doncs sí, existeix, no és cosa teva, i a més, podem ajudar a que no sigui tan pronunciat. A tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, el David Velasco ens arriba amb les escapades de Cope, avui en directe des de la Costa Daurada, des del camp de golf, i parlarem, doncs, entre d'altres coses, de les activitats que et pots dur a terme amb aquella localització. Tot això ens plantarem a les dues. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals de nuvolats al cel amb núvols d'evolució diurna al Pirineu que deixaran probables ruixats. També a zones altes es preveu probable calitja. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes, amb màximes que arribaran als 26 graus a Lleida, capital i a Balaguer, als 25 a la Seu d'Urgell, als 24 a Tàrrega i als 20 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà fluix i amb predomini de la component est. Si mirem ara la jornada de demà divendres, esperem cels poc nuvolats amb intervals de nuvolats d'evolució diurna a la tarda que deixaran ruixats més probables al Pirineu i que podran anar acompanyats de tempesta de calamarsa. Si parlem de les màximes, demà seran de 25 graus a Lleida i a Balaguer, de 24 a Seu d'Urgell i a Tàrrega i de 19 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Ara sí, a l'actualitat informativa.
Lleida. Estàs informat.
I hem de començar parlant de successos perquè un home de 85 anys ha mort en quedar atrapat amb el seu tractor després de volcar a Ciutadilla, a l'Urgell. Segons els Mossos d'Esquadra, l'avís dels fets ha estat a les 4 de la tarda d'ahir, quan la família va alertar que l'home no havia tornat a dinar a casa. Dotacions dels Mossos, els serveis d'emergències mèdiques i els bombers es van desplaçar fins a la finca agrícola on es trobava fent tasques i van trobar l'home sense vida. Ja veieu que és un degoteig constant, any rere any, que persones perdin la vida amb un accident de tractor. Cada any passa. Jo entenc que van millorant les mesures de seguretat, però cada any perdem la vida de més d'una persona i no deixa de ser una tragèdia. I ara et faig una pregunta. Què fem amb una persona així? T'explico. Els agents rurals han enxampat i denunciat un home col·locant sirgues metàl·liques a mode de llaç per capturar porcs senglars i cabirols dins d'una àrea privada de caça en el terme municipal de Cervià de les Garrigues. Aquests paranys massius són il·legals perquè no seleccionen les captures i els animals poden quedar atrapats i trigar hores o dies en morir. La persona denunciada té antecedents ja per furtivisme en la casa a la mateixa zona i ja havia estat jutjat penalment a Lleida i inhabilitat durant 2 anys per a la cacera, un període de temps que va finalitzar el mes de novembre de l'any passat. O sigui, que ja té antecedents per la mateixa cosa, per la mateixa causa, al mateix lloc, que ja ha estat jutjat i sentenciat penalment, que ha estat inhabilitat durant 2 anys i el tornen a enganxar fent exactament el mateix. Què no funciona aquí? Què no funciona aquí? És a dir, què n'hem de fer ja d'aquesta persona? Què hem de fer? Què fem? Perquè el que hem fet fins ara està clar que no funciona. Què falla amb tot això? I quan dic amb això, les persones que enganxen robant per Lleida i que els han enganxat 15 vegades en 6 mesos, què fem amb aquesta gent? El sistema no funciona, però no hi ha... No es veu que hi hagi canvis o que es vulgui canviar. Què fem amb aquestes persones? No sé, explica-m'ho, va. Envia'm un missatge de veu o de text, si vols, al 664-526-180, a través del nostre número de WhatsApp, 664-526-180. Obrim la plana de Lleida perquè la Comissió Informativa de Polítiques de la Gestió Urbanística, Habitatge i Transició Ecològica donarà compte avui de la proposta d'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General per tal de fer possible ubicar la nova estació d'autobusos a l'edifici dels Docs i el seu entorn, al costat de l'estació del ferrocarril a la plaça Ramon Berenguer 4 de la ciutat de Lleida. Aquest expedient, juntament amb l'aprovació inicial del conveni urbanístic amb els propietaris dels terrenys privats que hi ha en aquest sector, es trametrà per la seva aprovació en un ple extraordinari que tindrà lloc la setmana vinent. L'alcalde Miquel Pollo ha dit que la nova estació és una iniciativa estratègica per a la ciutat de Lleida. I el sector agrari insisteix a demanar ajudes directes per fer front a les darreres gelades que han causat pèrdues a la fruita d'un 70% de mitjana en la segona reunió de la Comissió de Coordinació Territorial de la Campanya Agrària 2022. El president d'Assaja Lleida, Pere Roquer, alerta que les assegurances només cobriran la meitat de les pèrdues i que si al sector del llibre se li donarà una ajuda directa justificada, els productors de fruita dolça també tenen dret a cobrar-la. Roquer calcula que per a la campanya de la fruita d'enguany caldrà un 30% de la mà d'obra habitual. És per això que administracions locals demanen als governs recursos per fer front a una possible arribada de persones que vulguin treballar de temporeres i que vinguin, evidentment, sense contracte i que no puguin treballar perquè és que no hi haurà feina. Demà en parlarem a fons, però ja t'avanço que la 18a Fèria d'Abril de Lleida arrencarà demà divendres a les 7 de la tarda a la Marquesina dels Camps Elisis en una edició reduïda amb la participació de l'Associació de Veïns del Secà de Sant Pere i la Casa d'Andalusia. Des de l'organització han mostrat el seu descontentament pel que consideren escàs suport de les institucions, ja que, segons han explicat, aquest any no està subvencionada malgrat que els han cedit l'espai i materials com altaveus o l'escenari. En parlarem demà amb la persona que hi ha al capdavant. I busquem tot seguit la notícia econòmica del dia que té a veure amb el nombre d'aturats, i és que les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran han tancat el primer trimestre de l'any amb 15.200 persones a l'atur. Són 9.900 menys que al final del quart trimestre de l'any passat, quan al desembre del 2021 a la demarcació havíem arribat a 25.100 aturats. La taxa d'aturats ha baixat de l'11,21% al 6,9%, segons dades de l'enquesta de població activa, la EPA, publicades avui dijous. Durant aquest trimestre a Lleida s'han recuperat llocs de treball un total de 6.700, ja que s'ha passat dels 198.600 ocupats que hi havia al final del quart trimestre de l'any passat a 205.300. És la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Como me gusta la vida.
I suposo que ja ho saps, ho tens controlat, i si no t'ho dic, no sigui cas que t'oblidis, eh? Aquest diumenge, de fet, aquest cap de setmana, aquest diumenge ja saltarem de mes, estarem al mes de maig. I això vol dir, a part de ser 1 de maig, dia del treball, que també és el primer diumenge de maig. I què passa el primer diumenge de maig? Doncs que és el dia de la mare. Que ja suposo que no t'ho he de recordar, perquè ja ho sabies, per si de cas, que tenim tantes coses al cap, t'havies oblidat, doncs recorda't, dia de la mare, que és un dia molt important. Què farem? Per què et parlo d'això? Doncs perquè l'Arnau Vila, que mira, acaba d'arribar, per això no l'has escoltat a l'informatiu, avui ha estat en una escola preguntant a les nenes i nens pues, que li expliquin coses de la seva mare i de com celebraran el dia de la mare. Arnau Vila, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com ha anat aquesta estrena davant dels nens, que són exigents, eh?
Sí, ha anat bastant bé, la veritat, tot i que principalment dic que hem tingut una mica de complicació entre l'hora de buscar els alumnes perquè estan en jornades de competències bàsiques,
clar.
Que és com la selectivitat dels nens de la primària.
Bueno, que així miren com estan.
Sí, des d'aquí també desitjar-los i que tinguin sort i que els hi vagi molt bé.
T'ho dic perquè jo li vaig dir a l'Arnau, dic, mira, el més difícil que et tocarà fer aquí no és posar-te davant del micròfon al migdia, no és anar a una roda de premsa, és el dia que hagis d'anar a una escola.
Doncs,
que els nens, escolta, se les saben totes.
Sí, ja sabien com manegar-s'ho, més o menys, tot i que hi ha hagut algun cas de que quan han tingut el micro davant no les han tingut totes.
Oh, bueno, clar, és que això també passa, només faltaria.
No les han tingut totes, però bé, ha fet gràcia i sobretot aquesta innocència i la tendresa d'un nen que al cap i a la fi és el que diuen, no? La innocència és el preuat.
Clar, ho farem a toro pasado, sí, però dilluns escoltaràs un reportatge que està preparant l'Arnau Vilà per parlar del Dia de la Mare i de la figura de la mare, però vist històricament i també des del punt de vista de les filles i dels fills.
Sí.
Com veuen a la seva mare?
Sí.
Com la veuen? Va, digue'm una cosa. Ja.
Sobretot amb el que valoren molt, i és curiós, és el portar-se bé o malament a casa. És com un dels premis, de dir, m'he portat bé, he complert. Ja he complert, no? Com el qui diu, mira, jo avui ja he fet les meves 8 hores i ja me'n puc anar cap a casa tranquil, doncs els nens és com, mira, jo he anat al col·le, m'he portat bé, avui ja ho he fet tot.
Amb ganes d'escoltar-ho, dilluns, Dia de la Mare, ens ho presentarà aquest reportatge l'Arnau Vilà. Arnau, ens escoltem demà.
Ens veiem.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que és el moment en el que parlem dels animals de companyia. Ho fem des de Anadon Veterinaris, estan al carrer Segrià número 11, a internet anadonvet.com, buscar-se també a les xarxes socials i després recorda aquest número de telèfon que ja les detenia apuntat, o a la memòria, 973-266-388. És fàcil de recordar, 973-266-388. Per què et dic que t'has de recordar d'aquest número de telèfon? Doncs perquè funciona sempre, 24 hores al dia, 365 dies a l'any, sense quotes, sense subscripcions, funciona sempre. No cal ni que hagis estat clienta o client d'Anadon Veterinaris, t'atendran sempre. Tu truca i sempre tindràs una atenció veterinària de primera qualitat. 973-266-388, a la matinada, festiu, dia de Nadal, el dia que vulguis, sempre et contestaran. Amb nosaltres, la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Apa, que parlem avui d'un tema interessant, en parlem habitualment, del tema de la desparasitació, però avui la Imma ens sorprèn, perquè clar, a mi com m'ha dit, no, parlarem de desparasitació, vale, perfecte. Però em diu, no, però interna.
Ah, sí, avui concretament amb la interna. Un altre dia parlarem de l'externa.
Clar,
però
el primer que ens ve al cap és allò, pues, les puces, les coses... No, anem a la interna, que clar, aquesta pot ser més problemàtica, perquè no la veiem i existeix també, oi?
Existeix, sí. Bueno, el primer que vull dir és que la desparasitació, tant la interna com l'externa amb gossos i gats, és bàsica per prevenir problemes de salut i benestar.
Clar.
Sempre. Penseu que en alguns casos poden afectar els humans.
Ah, vaja.
Va? Ara parlarem. Ah. Sí, se'n peguen com els polls als nens.
Ja has dit la paraula màgica. Llavors, mira, és la manera de que ara parem tots orella. Ara sí.
Exacte. Sí, perquè bueno, és important. Avui parlarem exclusivament de la interna.
Vinga, explica.
Val, què són els paràsits? Val. Els paràsits són organismes vius que s'alimenten d'uns altres éssers vius, d'ahí que reben el seu nom, paràsit.
Mm-hmm.
Aquests poden provocar molt mal als hostes, inclús poden ocasionar la mort si no es tracta. Val? Hi ha de molts tipus. Des de protozous, que són de la grandària microscòpica, que si no és a través d'un microscopi no ho veiem, però estan, i cucs intestinals, que es poden apreciar a les femtes del nostre animal. Mm-hmm. Val. Aquest tipus de cucs té una àmplia gamma de mides. Poden ser d'uns pocs centímetres i poden ser d'un metre de llargada.
Ai.
Val? Seria similar a el que nosaltres coneixem per la solitària humana.
Ah, sí, sí.
Val? Pues més o menys, per fer-nos una idea.
Sí, sí.
Aquest tipus de paràsit, en concret, del que parlem ara, pot produir vòmits, diarrea, pèrdua de pes i, bueno, i cas extrems que no es tracta de aquest paràsit, pot arribar a la mort de l'animal. Per això sempre recomanem desparasitar.
Sí, 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 sí.
Els paràsits interns viuen a l'interior de l'animal, especialment a l'intestí. Són llarves i ous que depositen aquests microorganismes i que se liberen a través de les femtes. I és d'aquesta manera que es poden infectar altres animals i nosaltres. Ara pensareu, com ens infectarem nosaltres?
Això, com ens infectarem nosaltres?
Claro, el que dius, ui, femtes i ens contagiem d'altres, com ho fem? Val. El nostre cas del ésser humà es produeix per via oral.
Uh-huh.
Per exemple, perquè clar, ara mateix no ens ve com pot ser això.
Bueno, no sé, però jo us dic que ara entre a la equació que ens explicarà la Imma Sabater, el rentat de mans amb aigua i sabó sovint.
Ah, bueno, sí, sí, evidentment, evidentment. Però, fico exemples, eh? El cas de les persones que tenim gats. Anem a netejar el sorral del gat i sense voler, encara que ho fem amb la pala i tot, sense voler, entrem en contacte amb les femtes del nostre animal. Mm-hmm. I després, sense adonar-nos, abans de netejar-nos les mans, ens hem rascat la cara, els avis, i accidentalment estem infectats. Algo tan tonto com això, que sembla molt estrany, però no ho és, eh?
Sí, sí.
No ho és per a res.
Accidentalment.
Sí, sí, accidentalment.
No, que és així de fàcil.
Aquest seria un exemple. Després, igual, netejant el culet del nostre animal amb una tovalloleta humida, que també, sense voler, entrem en contacte també amb les deposicions de l'animal i després ens rasquem la cara, els llavis, el que sigui.
Mm.
Un altre exemple.
Déu-n'hi-do.
Vull dir amb això que és més fàcil de lo que sembla.
Déu-n'hi-do.
Perquè la gent ho veu molt complicat i no és complicat, és molt més fàcil del que sembla. Després, entre les nostres mascotes, com se poden infectar d'uns a l'altre? Pel llepat o per la ingestió de femtes d'uns als altres? Mm. Clar, ara dieu, home, pues sí, els gossos moltes vegades els passegem pel carrer i van llepant les caques dels altres o llepen el culet d'un altre, també pot passar.
Sí, sí,
i després,
sí.
També, a casa mateix, sense sortir de casa, per exemple, poden estar al jardí i poden estar caçant algun ratolí, no sé, algun colom, i aquests animals també la poden contagiar. Val? Se'l poden menjar, és molt fàcil, inclús per la picada d'algun insecte, també.
Però,
val, que ha picat a l'animal...
M'estàs posant un escenari interessant, eh?
Sí.
Vull dir que m'estàs posant l'escenari de probabilitats altes.
Sí, sí, ho és, per això sempre
vale.
Recomanem.
Però...
una altra cosa que molta gent també estarà pensant i m'ho trobo a la clínica, perdó, que t'he tallat, pensen, val, però jo tinc un gat, sobretot dic gat perquè els gossos solen sortir al carrer, un gat, jo no tinc balcó, o no tinc jardí, no tinc terrassa, i no el desparasito perquè, clar, no tinc un altre animal, no caça, i no pot ser de cap manera que el meu animal tingui paràsits interns.
Bueno, ja sé jo com pot ser. Ja et dic jo, mira, ja, ara m'ha vingut el cap. Sí, amb les soles de les sabates nostres.
Molt bé! Per exemple, eh?
Veus si aprenc jo d'aquest espai.
Per exemple, o igual has acariciat a un gos i has acariciat també la part de la cua i el gos té paràsits i tu ho portes a la mà, perquè són, ja hem parlat que no sempre es veuen, són microscopis. Sí. I tu el portes a la mà, arribes a casa, acaricies el teu gat i zasca, i l'acaricies la boca o et llepa la mà. Mil coses,
vale,
ja ho té.
Imma, ara ja m'has posat els pèls de punta.
Vinga.
Vale, ara ja he vist que això és fàcil. Com ho tracto? No com ho tracto quan ja apareix. Ho puc prevenir?
Bueno, parlarem de les dues. Vale, sí. Com ho fem, això?
No, clar, ja saps que és millor prevenir que curar, eh?
Ja, primer començarem per prevenir. Com ho podem prevenir? Doncs ja sabem que tenim que desparasitar el nostre animal tot l'any.
Val.
Lo més recomanable, cada 3 mesos. Penseu que hi ha de tot. Lo que sigui més pràctic per vosaltres. Hi ha pipetes, hi ha pastilles, hi ha xerops. Hi ha moltes maneres de desparasitar. O sigui, ho fem pràctic.
Però, un moment, et desparasites globalment? És a dir, amb un tractament n'hi ha per tots?
Com vols dir, per tots?
No, vull dir, si els paràsits poden ser diferents o sempre és
sí,
el mateix?
Sí, amb un podem matar tots. Evidentment,
tenim que
comprar lo millor que trobem.
Bueno, aquí entra el tema de que aneu a la vostra veterinària o vostre veterinari de confiança
I
pregunteu. Vull dir, no busqueu per internet.
Més gamma,
claro, no busqueu per internet i compreu qualsevol cosa amb una plana web que diguin, esto lo mata todo, no? Vigileu amb això.
Sí, també us he de dir que al supermercat on comprem menjar, que a vegades també no fa res, ha de ser una botiga especialitzada.
Per això, eh? Que...
Sí.
No, anem al nostre veterinari i
exacte,
i ja
qualsevol
està.
Botiga, sí. Us direm quina és la millor, totes les maneres que hi ha per fer-ho. Penseu que es desparasiten tots els animals que tenim a casa.
I això cada quan s'ha de fer?
Cada 3 mesos,
val,
recomanem.
I
penseu que molta gent té 2 gats a casa i un gos, i només desparasita el gos, malament.
Clar, malament, sí, malament total.
Malament per tot el que m'ha explicat. Ara, per això volia explicar, perquè la gent es pensa que és molt complicat i no ho és. Vale, ara ens fiquem a un altre escenari. Ja té paràsits?
Vaya.
Ja té, vaig a netejar la caca del meu gos o del meu gat i veig els cucs, perquè els microscopis pues, no els poden veure.
Yeah.
Ui, m'espanto.
Bueno, reacció lògica, reacció lògica.
Què faig? Vale, sense problema. El que farem una vegada que està infestat serà desparasitar-lo, igual amb tot el que hem dit que es pot desparasitar, però en comptes d'esperar els 3 mesos, ho farem cada 15 dies... fins que no tingui paràsits. Com ho sabrem que no té paràsits? Els que es veuen, perquè evidentment ja no veurem que té cucs. I els interns, nosaltres agafarem una mostra de les femtes i ho mirarem pel microscopi i us direm si està del tot o no. Si encara queden, cada 15 dies ho tornarem a fer fins que desapareixin tots. I després, cada 3 mesos, sempre.
Vale. Bueno, això m'ha quedat claríssim, eh? El de cada 3 mesos sempre és el de la prevenció. És el de després no m'hauré de preocupar a veure què ha olorat, què ha fet, avui el bec apagat, a veure si té... Res.
Sí.
Prevenció, 3 mesos. A més, és còmode.
Sí, molt còmode. Després vull dir una altra cosa. Una vegada que els té... N'hi ha vegades que ja ha afectat el nostre animal i estan vòmits o estan diarrea. Penseu que el tractarem per aquests paràsits i el tractarem pel mal que ha pogut fer el paràsit.
Ah, clar, correcte.
Val? Perquè a vegades quan veiem els cucs ja ha afectat també.
Unes altres
vegades no, està perfecte l'animal, només té cucs, doncs només anirem fent el tractament per acabar de matar aquests cucs que té i aquests paràsits interns.
Doncs jo ja sabeu que us recomano que aneu a Nadon Veterinaris. A més, a la Imma li encanta que els oients aneu allà a conèixer-la.
Sí,
que hi
van,
que hi aneu, les coses com siguin. I d'altres que hi aneu, que sou oients i que no ho dieu. Bueno, no passa res, escolta, és que hi ha llibertat per tot. Però, bromes a part, qualsevol dubte que tingueu, qualsevol sospita, qualsevol cosa que no t'ha quedat clara, avui en dia, ja ho sé que a internet sembla que hi és tot, però el millor és anar a Nadon Veterinaris, carrer Segrià número 11, o trucar per telèfon al 973-266-388 i pregunta. I ells t'informaran de manera personalitzada, adaptat al teu animal i a la teva situació, que és com s'ha de fer, Imma Sabaté, escolta, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres, ens escoltem la setmana vinent.
Molt bé.
Cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Porque cuando llegas y te abre, no ve lo que tienes en las manos, te ve a ti. Cuando rompe el papel, no mira lo que es, te mira a ti. Y cuando lo descubre, lo deja para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche.
Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que ens plantem a la una de la tarda, però abans ja saps que parlem de salut i de nutrició. Ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició. Està en Alcalde Porqueres, número 74, a Lleida, a part d'altres llocs, ja, però i si no, busca'ls a disantanutricion.es i allí trobaràs totes les maneres de posar-te en contacte amb ells, a les xarxes socials, i busca també el Cristian Didier, que a més és molt actiu, i et donen consells, però molt útils, de veritat. I a més els dijous, doncs el tenim aquí. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Bueno, oye, ¿firmaste libros ya?
Sí, hemos firmado bastantes, bueno. Menos mal, y muy agradecido. Muy guay. Entonces, dentro de poco montaremos una presentación aquí en Lleida, porque la presentación todavía no la hemos hecho aquí. Y entonces pues estaréis todos invitados y ya lo comentaremos. Aún no tenemos la fecha, pero bueno, ha salido una guía de nutrición muy bonita, muy familiar, muy muy cuidada, digamos, con mucho cariño. Y entonces quien la quiera puede contactar conmigo, tendremos los puntos, hay puntos de venta, se puede encontrar en cualquier librería
y si no que te vengan a ver.
Y si no que me vengan
Alcalde
a ver.
Alcalde Porqueres 74 y allí la puedes comprar. Vamos a recordar el título, cómo además estaba enfocada a un nicho de población muy concreto, ¿eh?
Sí, exacto, se llama Gestar, Nutrir, Amamantar. Ajá. Una guía de alimentación saludable.
Y para romper mitos,
sobre todo es como, no, esto lo decíamos con Lara. A ver, vamos a organizar todo este tema porque siempre hay mitos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se necesita? Claro. ¿Qué no? ¿Qué, cómo nos alimentamos? Es una guía familiar, es una guía para incluir a toda la familia.
Claro, claro.
Que se habla en un contexto donde la mujer está embarazada o hay una adopción de un niño o en este contexto, pero es una alimentación familiar, o sea, es para que todos podamos comer recetas sencillas y que aprendamos todos de ello, ¿no? Uh-huh.
Cristian Didier, estamos en una época del año, la primavera, en el que, cambiando de tema, en el que la gente puede sentirse con una sensación temporal y subjetiva, seguramente, de cansancio, tanto físico como intelectual, que se conoce como la astenia primaveral. Esto no pasa ni a todo el mundo, ni en principio creo que no tiene una relación con que estés comiendo bien o no, pero pasa, hay gente que tiene esta sensación en primavera. ¿Cómo la podemos atacar desde la nutrición?
Bueno, la astenia primaveral es complicada, ¿eh? Y hay gente que la pasa realmente mal con ello, porque...
O sea, no es aquello que está todo en tu cabeza, tranquilo, te olvidas y ya está. No, tienes fatiga,
nada,
¿eh?
Hay una fatiga importante, es una fatiga muy 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 pesada, vamos a decirlo, muy agobiante, ¿no? Porque no descansas mal incluso,
claro.
o necesitas muchas horas de sueño. Es real, está muy descrito en la ciencia y que podemos hacer muchas cuestiones. Hay personas más sensibles a la astenia primaveral y hay personas que no son tan sensibles, que notan. Yo creo que la gran mayoría de personas notan algo, notan ese cambio, ¿no?, de cara al verano, por esta transición, digamos, de primavera, hay personas que lo notan mucho.
¿Pero se sabe por qué pasa o no?
Sí, es una cuestión hormonal también, vale. Tiene que ver sobre todo con cambios. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos más horas de sol, hay menos horas oscuras, entonces al haber más horas de sol hay mucha más adrenalina, mucha más cortisol, realmente estamos más activos, entonces hay más desgaste energético, hay más adrenalina, entonces claro, de hecho nos vamos a dormir más tarde, incluso a veces nos despertamos más pronto, entonces, realmente aparece un cansancio de la transición del cambio, de como tal, ¿no?
O sea, claro, representa que llegas a verano y ya te has acostumbrado.
Ya te has acostumbrado a ese cambio de horas, de sol, de tal. Entonces, esto no se describe en países donde no hay estaciones.
Claro.
El cambio no, es una cuestión... Vale, y lo que pasa es que hay personas muy sensibles, ¿no?, como a ello.
Claro, entonces, ¿podemos reforzar la ingesta de algún alimento o hacer alguna práctica que nos ayude a hacerlo más llevadero?
Sí, desde luego que sí. Bueno, recordemos, ahora no quería centrarme tanto en qué comer, porque es algo porque quiero hablar más bien de sustancias que utilizamos con mucho poder energizante y con mucho poder de revitalizante, vamos a decirlo, ¿no? Pero desde luego que hay alimentos que te aportarán mucha energía, ¿no? Desde luego que si te encuentras agotado, lo último que vamos a hacer es comer poca cantidad con un alimento poco energético. Es decir, si te encuentras hoy, que hoy ha sido un día muy cansado con esta astenia primaveral, una merienda con una fruta o con un yogur es poco. O sea, no te va a revitalizar como si haces una tostada de pan con aguacate, tostada de pan con fruta, no te va a revitalizar tanto como si te haces un vaso de leche vegetal con cacao, con avena, con una cucharadita de miel, con un par de dátiles. Es muy diferente, ¿eh? Realmente es así. Si tú te levantas con astenia, dices, qué mal que he dormido. No es lo mismo desayunarte ese biscote con un café con leche plantado en la cocina que si te sientas y te haces un crepe de avena con un poquito de mantequilla de cacahuete, con un plátano troceadito, con por ejemplo, un bocadillo con una tortilla, por ejemplo, para dar un poco más de proteína. Entonces, el día ya es diferente, ¿vale? O sea que, desde luego que todo el mundo que nos escuche, que tenga astenia primaveral, recoger todos los consejos que hemos dicho de nutrición. No es un buen momento para hacer una restricción de energía, porque se suma, entonces es muy cansado. De hecho, yo lo veo en mis pacientes cuando me vienen así como por momento de operación bikini y hay síntomas, astenia primaveral, me espero un poquito, al menos a mayo, a hacer un poquito de reducción de energía, porque si hacemos la reducción de energía en este momento que estamos tan cansados, entonces es como, uy, qué pesada esta dieta, no la he aguantado, me dolía la cabeza, iba cansado, ¿vale? Porque es normal, porque se ha sumado, ¿no?
Claro, es que entonces entras en un círculo vicioso malo, ¿eh?
Claro, entonces, no hago cambios porque, lo que pasa es que este momento es como, bueno, mucha gente lo asocia a hacer cambios porque se acerca el verano y tal, que ya hemos hablado de aquello, pero no sé si es el mejor momento, ¿eh? Para tal. Entonces, es un muy buen momento para cambiar hábito, para hidratarte bien, para incluir alimentos energéticos, para incluir alimentos proteicos, con las grasas saludables, es un buen momento.
Muy bien. Y luego supongo que también, no es tu campo, pero también entra en juego el descanso, descansar bien.
Bueno, recuerda que la nutrición es mucho más de lo que comes, Ricardo.
Ya.
Siempre te he dicho, pero el descanso forma parte de la nutrición, la actividad física forma parte de la nutrición, el estrés y cómo te sientes, cómo te relacionas con la comida también.
No, te lo digo porque, luego, claro, nos vamos a dormir a las 12 o a la 1 de la madrugada y el despertador te despierta a las 6 o a las 7. Bueno, una noche lo aguantas, dos también, pero después, claro, el cuerpo al final te dice, oye, que yo necesito las 8 horas, o sea, espabila, ¿no?
Yo le digo a mis pacientes, que yo dices que estoy cansado de la señal, ¿acá te vas a dormir? Es la primera pregunta.
Claro,
si duermes 5 o 6 horas, no puedes pretender estar muy energético todos los días, ¿me entiendes? Claro. A lo mejor un día vale, pero en general no va a pasar.
Claro.
¿No? Entonces, aparte de todos estos consejos que son básicos y claves, muchas personas siempre me preguntan por qué sustancia me va a revitalizar, qué me puedo tomar, ¿no? De hecho, en las farmacias se venden muchos productos en esta línea, ¿no? Y realmente hay productos que funcionan bastante bien. Entonces, os voy a recomendar unos cuantos, si queréis incorporarlos. Bueno, el más conocido de todos es la cafeína, eso está claro. La cafeína es reduce los síntomas de fatiga de estenia primaveral. Las personas que no suelen tomar café, en este momento es un momento adecuado para incorporarlo, ¿vale? Y las personas que toman bastante café, entonces ya se descarta. Claro. Pero los que sí que toman poco no está mal, de hecho lo dicen, ¿eh? ¿Ves? Yo tomo un poco más de café de cara a la primavera y en verano o en invierno tomo menos.
Vale.
Y hay mucha gente que lo hace. O sea que incorporar un café al día o una sustancia con cafeína es correcto, ¿no? Entonces hay gente que no toma café y dice, bueno, pues me tomo un té por la mañana. O en ese momento después de la comida que me entra mucha astenia de cara a la tarde, un té. Funciona muy bien, ¿eh?
Ya, pero es que cuando hablas de cafeína, vale, hablamos de café, pero también hay refrescos de cola. Cuidado con eso, porque hay efectos colaterales. Es decir, que no os toméis ahora dos refrescos cada día de cola, porque tienen azúcar y otras historias también.
Bueno, claro, es que son de consumo ocasional.
Claro.
Pero si necesitamos algo más frecuente, cafeína, teína, mateína, va muy bien,
vale,
en este sentido. Entonces luego hay un par de suplementos que pueden funcionar muy bien. Hay un suplemento que se llama el eleuterococo, ¿vale? El eleuterococo es una planta que en otras, que lo llamamos también ginseng americano. El ginseng, lo habéis escuchado muchos, es una raíz de una planta, ¿vale? Hay de diferentes tipos, hay el ginseng. El ginseng, el que nosotros llamamos coreano, que viene más de Asia, es un ginseng mucho más energético, muy parecido a la cafeína, ¿vale? Entonces el ginseng coreano o el ginseng rojo es este que podría sustituir a la cafeína. Es muy excitante, ¿eh? O sea, te es como si te tomaras un café.
Además, y supongo que si no estás habituado, pues te entra mejor, ¿no?
Sí, exacto. Es una raíz que muchas personas se lo ponen en una infusión. También se vende en pastilla porque es un polvito, ¿no? También se puede tragar. Y entonces, o hay gente que lo utiliza en la cocina. No lo tenemos que confundir con el jengibre, ¿eh?
Vale.
El jengibre es uno y el ginseng es otro. Pero entonces el ginseng coreano, este da esta, es como para sustituir el café. Pero el eleuterococo, que es el ginseng americano, es otro tipo de raíz. Y tiene un efecto un poquito más de cansancio mental, ¿vale? Y se utiliza mucho en la astenia primaveral en personas que se encuentran agotados mentalmente. Por ejemplo, en estudios, ahora que vienen, pues se suma que viene un momento de examen, selectividad, o por ejemplo, pues un pico de faena antes del verano, ¿no? Y se suma con la astenia. El eleuterococo funciona muy bien, tiene unas sustancias que son los ginsenósidos, que están muy estudiados, de hecho mi tesis doctoral viene de aquí, entonces sí que tiene un poder antifatigante de mental, y es una sustancia que se suele utilizar y funciona bastante bien.
Ajá.
De hecho, si os fijáis en algunos suplementos de vitaminas y minerales, ya lo tiene el ginseng, porque te ayuda a tener un poquito más de revitalización, ¿vale? Y luego todos los suplementos de vitaminas y minerales, si tenéis una alimentación desequilibrada, es posible que os ayude, porque se supone que estas vitaminas y minerales deberían de estar en la alimentación. Pero si esta alimentación todavía falta por pues, cuidarse, aprender y cambiarla, a lo mejor un suplemento de vitaminas y minerales, mientras que aprendemos y me llamáis y me consultáis,
claro,
y vamos
claro,
aprendiendo a incorporarlo, podría funcionar, podría ir bien.
Pero
porque,
que
claro,
no la hagan como a norma, ya, venga, el suplemento
no,
es puntual, ¿eh? mientras tengo en consulta, ¿eh?
Claro. Y entonces también podría ir bien. Y luego hay algún suplemento más energético, tipo como con jalea de abejas, o con miel, con jalea real, por ejemplo. Esos suplementos lo que aportan son un poco de azúcares, ¿vale? Y entonces da un poquito esa vitalidad. ¿Por qué? Pues porque es lo que os decía, no es lo mismo merendar un yogur o una galleta que merendar un algo más energético,
claro,
¿no?
Claro.
Aquests suplementos poden funcionar bastant bé, també.
Doncs hem parlat de l'astènia primaveral, que ja veu que sí que existeix, que ens l'hem de prendre seriosament, que no és un problema vital, però que mentre la passes, doncs, escolta, és molesta i et pot impedir rendir bé a la feina o amb la família, amb els de casa. Escolta, podem tocar cosetes i funciona. I si no sabeu què fer, abans de començar a obrir internet i buscar consells dràstics, Christian Didier, a Dissabte Nutrició, i els hi feu una consulta i veureu com us posaran a la direcció correcta. Christian Didier, como siempre, un placer, gracias.
Muy bien, Ricard, bon dia.
I nosaltres ens plantem ja a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez, demà hi tornem a les 12:20. Ara arriba el David Velasco i les escapades de COPE.